Bon dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel. Avui tenim 18 graus a la ciutat de Barcelona, a Girona n'hi ha 14, 16 a Tarragona, 12 graus a Lleida, a Gandesa 18 graus i a Sant Feliu de Llobregat 16. Tenim un ambient fresc, ara ho podeu comprovar, però atenció que de cara al migdia tornem al ple estiu. Els termòmetres poden arribar als 30 graus cap a les terres de Lleida. Al global del país els termòmetres estaran per sobre dels 25 i de cara al cap de setmana farà més i més calor. De seguida us ho ampliem, tant per avui com per aquest dissabte i diumenge. Abans, actualitzem el dia en 6 minuts. Avui, que és divendres, 14 d'octubre.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Pedro Sánchez i Pere Aragonès busquen socis per aprovar els seus pressupostos i tirar endavant les mesures socials per fer front a la crisi. El president català no vol gastar la carta d'aprovar els comptes de manera mútua, d'aprovar-se'ls mútuament, i demana un últim esforç a Junts per Catalunya. Pau Massip, bon dia.
Bon dia, Aragonès. No tanca la porta a cap opció, una pròrroga, un pacte amb el PSC o tirar endavant els pressupostos amb Junts, a qui reclama el suport a uns números fets pel conseller Jaume Giró abans que sortís del govern. D'aquesta manera vol evitar perdre força negociadora a la taula de diàleg davant del PSOE.
Al Congrés, Pedro Sánchez va desgranar les mesures socials que inclouen els nous pressupostos amb una despesa extra de 3.000 milions d'euros i la previsió que acabin beneficiant 4 de cada 10 llars espanyoles.
El president vol aconseguir el suport dels socis de la investidura augmentant els descomptes i bonificacions en les factures de gas i llum per a les famílies més vulnerables. El PP critica que les mesures suposaran un endeutament de les arques públiques de l'Estat i les entitats socials reclamen que no siguin solucions temporals i que es reformi el sistema.
El Consell General del Poder Judicial nomena Rafael Mozo com a substitut de Carlos Lesmes al capdavant de la cúpula judicial. Els jutges han triat aquest magistrat progressista en contra, justament, de l'opinió de Lesmes.
I és que el president del Consell General del Poder Judicial dimitit havia assenyalat el vicepresident del Tribunal Suprem, Francisco Marín Castán, com a successor, però part dels jutges no hi donaven suport. Mozo, progressista, ha estat escollit amb 16 vots a favor, un en contra i una abstenció, i ocuparà el càrrec fins que el PSOE i el PP arribin a un acord per renovar el poder judicial.
Josep Borrell avisa Vladimir Putin que Occident respondrà a un possible atac nuclear rus a Ucraïna de manera tan contundent que destruiria per complet l'exèrcit rus.
L'alt representant de la Unió Europea ha deixat clar que aquesta resposta no seria nuclear, però sí prou contundent per acabar amb l'exèrcit de Putin. Sobre les amenaces nuclears de Rússia, el president francès Emmanuel Macron diu que no vol una guerra mundial, fent servir per primer cop aquesta expressió.
L'elevat cost de l'energia, a resultes del que està passant amb aquesta guerra, dispara la venda de llenya per llars de foc a casa nostra.
Hi ha clients que n'han comprat més quilos i abans d'hora pel temor de quedar-se sense. Les empreses del sector asseguren a La Vanguardia que des de l'estiu no han aturat les seves vendes i que en alguns casos hi ha hagut un increment entre un 18 i un 25% aquest últim any. Si abans es compraven entre 500 i 1.500 quilos, ara hi ha clients que en compren el doble.
Les llistes d'espera a la sanitat pública catalana tornen a empitjorar, sobretot per operacions urgents.
Segons explica el periòdico, la demora per algunes intervencions d'urgència és un 38% més elevada que l'any passat i un 9% més respecte al 2019, abans de la pandèmia. També augmenta el temps d'atenció per a les cirurgies generals i les proves diagnòstiques.
També a aquesta hora pendents d'informacions que arribin des dels Estats Units, on hi ha almenys 5 morts en un tiroteig massiu passat a l'estat de Carolina del Nord. Segons diferents mitjans, l'autor seria un adolescent i estaria ja a aquesta hora detingut.
El jove anava vestit amb roba de camuflatge i portava un rifle. Entre els morts hi ha un agent de la policia que es trobava fora de servei. Es desconeix si tenia un objectiu concret o si ha començat a disparar contra tot aquell que s'ha creuat en el seu camí.
Pel que fa als esports, després de la desfeta a la Champions, el Barça centra ja tots els seus esforços en el clàssic, el partit contra el Real Madrid, que es juga aquest diumenge. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. L'equip avui tenia festa, però finalment Xavi Hernández ha convocat tota la plantilla per fer un nou entrenament aquest matí de divendres. Per diumenge s'espera que el central Jules Koundé rebi l'alta mèdica i pugui jugar de titular al Santiago Bernabéu.
En motor, aquesta matinada ha arrencat el Gran Premi d'Austràlia de MotoGP.
El pilot francès Jonathan Zarco ha fet el millor temps en les dues sessions d'entrenaments lliures. Zarco ha corregut 38 mil·lèsimes per sobre de Mario Bezzecchi i 52 sobre el català Pol Espargaró.
Gràcies, Xavi. Al trànsit. Anem a aquesta hora cap al RAC per saber què està passant a les carreteres del país. Àlex Huguet, bon dia.
Bon dia. Continuen les cues a la sortida de Barcelona per la C58 per un seguit d'obstacles a la via que provoca ja 2 quilòmetres de circulació molt lenta i formen moltes cues també a la ronda litoral en tot l'últim tram en sentit nord. Per tant, paciència en aquest punt. Hi ha alguns trams també lents a aquesta hora en vies com l'A2 des de Sant Vicenç dels Horts, la C31 des de Badalona i sobretot a la B23 des d'Esplugues i també a Sant Feliu, amb més de 5 quilòmetres de retencions, tot plegat sempre en direcció a Barcelona. I d'altra banda, continuen les cues a la ronda, sobretot en sentit Llobregat. Hi ha ara mateix més de 6 quilòmetres d'aturades a la ronda litoral des de Sant Adrià fins la Vila Olímpica. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex. Bon dia. I ara sí, la previsió meteorològica per avui, però també què ens espera pel cap de setmana. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada amb una mica de fresca, però al centre del dia tindrem un ambient de ple estiu. Per tant, sí que parlem de tardor en aquestes primeres hores del matí, però un dia estiuenc al centre de la jornada amb màximes que avui se situaran entre els 25 i els 30 graus arreu del país. Ara mateix tenim alguns núvols alts, poc importants, també algunes boires, boirines a punts de l'interior i del prelitoral, però que marxaran ràpidament. S'imposarà el sol i pujaran les temperatures respecte a les d'ahir. A la tarda apareixeran alguns núvols alts, però seran poc importants, i la tònica de cara al cap de setmana ens continua indicant més del mateix, fins i tot amb temperatures més altes. Avui màximes de fins a 30, molts punts de l'interior i també interior de Tarragona especialment. De cara al cap de setmana, màximes que podrien arribar a 32 i gairebé 33 graus. Per tant, temperatures de ple estiu que contrastaran amb l'ambient fresc o fred de primeres hores del matí.
Gràcies, Jordi. Passen 7 minuts del punt de les 8 del matí i aquestes són les notícies d'aquest divendres.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
Olma Giró, bon dia.
Bon dia.
Anna Closa, bon dia.
Bon dia.
El govern espanyol mobilitzarà 3.000 milions addicionals dels pressupostos generals de l'Estat a través d'un decret del pròxim Consell de Ministres. Amb aquests diners s'inclouen tot un paquet de mesures que, segons l'executiu, protegiran el 40% de les llars d'Espanya. Pedro Sánchez ha aprofitat aquest anunci també per fer una crida pública perquè li aprovin els pròxims pressupostos. Doncs bé, Pere Aragonès ens supedita el suport als resultats de la taula de diàleg. A més, el president català, que també necessita suports per aprovar els seus nous comptes i el seu pla de xoc per la inflació, no tancava la porta a acabar acordant-los amb el PSC. Això sí, si Junts se n'acaba desmarcant, ja que el president no vol una pròrroga. Aragonès ho ha explicat tot plegat aquesta nit en una entrevista a TV3. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Esquerra i socialistes es necessiten per aprovar els pressupostos a Catalunya i a l'Estat. Ara bé, Aragonès no vol malgastar la carta de pressupostos a Catalunya a canvi de pressupostos a Madrid per poder mantenir la força negociadora a la taula de diàleg. És per això que segueix suplicant a Junts que faci un exercici de responsabilitat i doni suport per no haver d'acabar-los pactant amb el PSC. Però com que és conscient del moment de crisi actual, de moment encara no posa cap línia vermella al PSC i ja diu que l'escut social de 300 milions que va anunciar des del Parlament no perilla, encara que hi hagi una pròrroga dels pressupostos.
Hi ha hagut molts anys de pròrroga pressupostària. No és la situació ideal, però és una situació que, si es dona, hi ha mecanismes per poder-ho fer. No és perfecte, no és igual a un nou pressupost. És a dir, si digués, ho podem fer tot, i tot igual de bé, igual de ràpid, igual d'eficaç, no estaria dient la veritat. Però que algunes de les qüestions, mesures, es poden portar a terme igualment, és cert, es poden portar a terme igualment.
Sense uns nous pressupostos, Aragonès tindrà dificultats per tirar endavant les mesures anticrisi, però vol evitar que el PSC ho faci servir com a moneda de canvi per tenir el seu suport als pressupostos generals de l'Estat i que després ja no hi hagi avenços ni a la desjudicialització del conflicte ni a la fi de la repressió. Ja fa 2 mesos i mig de l'última reunió de la taula de diàleg i a hores d'ara no hi ha nous acords tangibles ni tampoc hi ha marcada al calendari una nova trobada abans que acabi l'any.
A primera hora del matí, aquesta entrevista ha sigut a la nit, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés, també demanava que li aprovin els pròxims pressupostos per poder tirar endavant un nou paquet de mesures anticrisi. 3.000 milions d'euros per beneficiar, Judit, el 40% de les llars espanyoles.
La Moncloa és conscient que l'equilibri de forces que li pot donar suport als pressupostos per al 2023 és delicada i que els vots d'Esquerra poden ser indispensables per poder-los aprovar. Per això li demana el seu sí per poder ajudar les famílies amb ingressos baixos i les famílies vulnerables. Per aconseguir-los, Pedro Sánchez assegura que està compromès a millorar la inversió en infraestructures a Catalunya.
Yo lo que quiero decirles
es que, desde luego, el Gobierno de España está comprometido en agilizar la ejecución en Cataluña y en todos los territorios de nuestro país, porque el señor Baldoví también ha hecho referencia al respecto. Pero lo que no es, digamos, imputable a este Gobierno es dejadez, falta de compromiso en lo que es el cumplimiento de sus compromisos, señoría. Y ustedes saben, porque gobiernan, lo difícil que está ahora mismo, bueno, pues la situación de muchos de los materiales que se utilizan para esa inversión.
Però els partits independentistes li retreuen que l'execució de les inversions durant el primer semestre només va ser del 16% i, precisament, Junts aprofita per atacar republicans dient-los que els hi donen gat per llebre i es deixen ensarronar. Míriam Nogueres.
Però abans d'arribar on som, en aquesta situació, els partits catalans tenien dues opcions. Dar estabilitat a toda esta mentira a cambio de 4 migajas, 4 titulares y una miqueta de catifa vermella. O arriscar-nos. Arriscar la nostra estabilitat personal. Sortir de la zona de confort per lleialtat al compromís amb tots els ciutadans de Catalunya.
El Congrés creix les discrepàncies entre Junts i Esquerra i, de fet, un dels motius que va portar els juntaires a trencar l'acord de legislatura va ser la falta d'unitat estratègica a Madrid.
Gràcies, Judit. Un Pere Aragonès que ha explicat en aquesta entrevista per primera vegada com afronta el seu mandat sense Junts al govern. La seva voluntat és acabar la legislatura i assegura que el nou govern treballarà per defensar l'acord de claredat i la fi de la repressió. També pensa que per Junts la sortida del govern ha estat dolorosa, Olma.
Aragonès creu que per Junts per Catalunya ha estat molt dolorosa la sortida del govern i pensa que el seu exsoci no actuaria de la mateixa manera si pogués tirar enrere. El president de la Generalitat també ha criticat que alguns sectors de Junts ja no volguessin entrar al govern a l'inici de la legislatura.
Hi havia un sector que legítimament té la seva opció, que no volia que es formés aquest govern, i probablement doncs, aquest sector s'ha vist enfortit per les circumstàncies que siguin, i finalment doncs, hi ha hagut aquesta consulta, i vaja, jo estic convençut que si poguessin tirar enrere hi hauria coses que es plantejarien diferent, perquè aquest resultat no pot agradar a ningú.
Aragonès ja va contactar amb alguns dels nous consellers divendres al vespre, just després que Junts li comuniqués que abandonava la coalició. També posa la mà al foc que tots els nous consellers aposten perquè es convoqui un referèndum i per la fi de la repressió. Si bé defensa que el seu govern és independentista, no concreta si tots els consellers votarien a favor que Catalunya fos independent.
Parlàvem d'aquest nou paquet de mesures que ha anunciat Pedro Sánchez. Desgranem-lo. Es crea una nova tarifa regulada per les comunitats de veïns amb calderes centralitzades de gas natural fins a finals del 2023, Anna.
La mesura permetrà a 1,7 milions d'habitatges que la seva factura es redueixi a més de la meitat del que pagaria amb les condicions del mercat actuals.
També s'augmentarà el descompte del bo social elèctric fins al 65% a les llars vulnerables i fins al 80% en les vulnerables severes.
Aquest fet tindrà un impacte en 1.300.000 llars amb un increment d'un 15% la quantitat d'energia amb dret a descompte.
Es crearà una nova categoria de consumidors amb dret a descompte del 40% en les seves factures per llars de treballadors amb ingressos reduïts.
Aquesta nova categoria beneficiarà 1.500.000 de famílies que fins ara no rebien cap tipus d'ajuda.
També es duplica el pressupost del bo tèrmic per llars vulnerables.
D'aquesta forma es doblarà l'ajuda als mitjans fins als 375 euros per la llar i elevarà l'ajuda mínima a 40 euros.
Paquet de mesures que coneixíem ahir els explicava Pedro Sánchez al Congrés. L'Aliança contra la Pobresa Energètica veu interessants algunes d'aquestes mesures.
Tot i així, l'entitat assegura que demostren mancances pel que fa al sistema actual de protecció de famílies vulnerables. És Maria Campuzano, la seva portaveu.
Mostren les mancances que té l'actual sistema de protecció de famílies en situació de vulnerabilitat i també contemplen mesures que fan front a alguns dels problemes que fa temps que nosaltres estem denunciant des de diverses organitzacions socials. Alertem també que són mesures de caràcter temporal i que, per tant, sembla com que el govern no té un rumb molt clar i intenta atacar amb mesures provisionals quan realment el problema és estructural del sistema.
El Partit Popular critica que aquestes mesures anunciades pel president Sánchez suposaran un endeutament de 300.000 milions més per les arques públiques.
La portaveu del Partit Popular, Cuca Gamarra, pensa que es posa en risc el sistema de finançament de l'estat de benestar i no serveix per revertir la inflació. Gamarra retreu a Sánchez que hagi impulsat aquestes mesures i, en canvi, no hagi reduït l'IVA dels productes bàsics del cistell de la compra o s'hagi ajustat l'IRPF a les rendes de fins a 40.000 euros.
Porque el estado del bienestar se defiende, no se pone en riesgo. Entre hacerlo sostenible y gastar como si no hubiera un mañana, usted ha elegido Lo segundo, ¿y qué hay de social en dejar como herencia 300.000 millones de euros más en deuda pública a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Es esa la justicia intergeneracional a la que hace referencia?
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
El Consell General del Poder Judicial ha anomenat aquest dijous el magistrat progressista Rafael Mozo com a substitut provisional de Carlos Lesmes al capdavant de l'òrgan de govern dels jutges.
Mozo presidirà la institució fins que el govern espanyol i el PP arribin a un acord per renovar-la. El vicepresident del Tribunal Suprem, Francisco Marín Castán, també interí, s'apuntava com a persona per ocupar els dos càrrecs perquè així ho volia Lesmes mentre duri el bloqueig polític de la renovació, però part dels vocals no donaven suport a aquesta opció. Mozo, en canvi, ha comptat amb 16 vots a favor, un en contra i una absència.
Per cert, que Maria Teresa Fernández de la Vega, exvicepresidenta del govern de José Luis Rodríguez Zapatero, ha decidit renunciar al càrrec de presidenta del Consell d'Estat que ocupava des del 2018.
Segons fonts de la Moncloa, Fernández de la Vega ha comunicat que plega els consellers de la institució i el seu cessament es produirà la setmana vinent. La dirigent socialista ha estat la primera dona a ocupar aquesta posició a l'òrgan consultiu. També n'era consellera permanent des del 2010.
En arrencar l'informatiu parlàvem dels nous pressupostos catalans. Doncs bé, la CUP s'obre ara a negociar i a parlar-ne amb el govern de Pere Aragonès sobre la taula, però els anticapitalistes volen propostes que facin avançar en qüestions socials i nacionals.
La formació ha lamentat que les seves propostes hagin estat sistemàticament rebutjades per Junts i Esquerra i ha anunciat que faran una proposta de mínims per, diuen, superar el bloqueig actual i fer front al context econòmic, polític i social per les classes populars del país.
I la ANC comença aquest dissabte una acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona.
La campanya té per nom Nosaltres acusem la justícia espanyola. La nova mobilització de l'entitat independentista té l'objectiu de visibilitzar les persones represaliades i denunciar que la justícia espanyola ha fet una causa general contra Catalunya. L'entitat també presentarà una petició perquè hi hagi una comissió d'investigació al Parlament per investigar precisament aquesta causa contra l'independentisme.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Als Estats Units, almenys 5 persones han mort en un tiroteig a l'estat de Carolina del Nord. Segons ha informat l'alcaldessa d'aquesta població, s'ha produït els fets de Raleigh. Un dels morts seria un agent de la policia que es trobava fora de servei.
El principal sospitós que ja ha estat detingut per la policia és un home vestit amb roba de camuflatge i que portava una escopeta de doble canó. La policia ha trigat aproximadament 3 hores des que va rebre l'alerta fins que ha aconseguit detenir el sospitós. Es desconeix de moment si tenia un objectiu concret o si va disparar contra tot aquell que es va creuar en el seu camí.
A Europa, Josep Borrell avisa Vladimir Putin que Occident tindrà una resposta textualment tan poderosa a un possible atac nuclear contra Ucraïna que seria capaç d'aniquilar l'exèrcit rus.
De fet, 14 estats membres de l'OTAN han acordat comprar conjuntament sistemes de defensa antiaèria per a Ucraïna després que Rússia llancés diversos míssils contra una vintena de ciutats que va deixar 20 persones mortes, un centenar de ferits i greus danys a la infraestructura elèctrica i d'abastiment d'aigua.
I el president francès Emmanuel Macron parla per primera vegada de la possibilitat d'una guerra mundial. Ho ha fet a Twitter, una resposta a les amenaces nuclears del Kremlin. Ha escrit textualment: no volem una guerra mundial.
El mandatari francès diu que no vol aquesta mena d'enfrontament i assenyala que l'assistència militar a Ucraïna no pot servir per atacar Rússia. Ha detallat que ajuden a Ucraïna a resistir en el seu territori, però en cap cas per atacar a Rússia. El president Macron, tal com faran altres membres de l'OTAN, ha explicat en una entrevista televisada que l'estat francès continuarà enviant armament a Ucraïna, inclosos els obusos autopropulsats, KSC radars i sistemes antiaeris, però tan sols per ajudar en la contraofensiva ucraïnesa.
Tornem cap a Catalunya. Augmenten un 7% les denúncies i les víctimes per violència de gènere. També augmenten les ordres i mesures de protecció a víctimes. La Generalitat explica que es denuncia més, però demana una revisió de les ordres de protecció perquè siguin més preventives i no tan reactives. Ho ha valorat la consellera d'Igualtat i Feminismes en la presentació d'una nova unitat especialitzada en atenció a les violències sexuals a la ciutat de Barcelona, des de, juntament amb l'Ajuntament de la ciutat. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. D'abril a juny d'aquest any s'han registrat 384 denúncies més per violència de gènere respecte al mateix període del 2021, quan hi van haver 5.400. Aquest increment, segons la Generalitat, es deu a que les víctimes, que també han pujat aquest any, denuncien més. Catalunya està per sota de la mitjana estatal, que se situa a prop de l'11% d'increment. Ara bé, una altra dada que sorprèn és l'augment de les ordres i mesures de protecció cap a les víctimes. Un 16% més. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha apuntat que el govern espanyol ha de fer una reconsideració profunda de com s'entenen les ordres de protecció.
S'haurien de poder activar perquè realment funcionin com a garantia i com a prevenció, no només quan el risc ja és molt imminent o per evitar una següent agressió.
Verge ha reconegut que cal millorar les eines de valoració de risc, tot i que ha apuntat que part de la solució passa per la formació en matèria de violència de gènere dels jutges i del personal jurídic. Tot plegat ho ha manifestat durant la presentació de la nova unitat per atendre víctimes de violència sexual que tindrà Barcelona a finals del 2023. Aquest nou local estarà situat a l'eixample de la ciutat i té l'objectiu de facilitar els processos de recuperació de les dones que han patit aquestes agressions.
Gràcies, Sílvia. I el fons d'inversió que havia de promoure el fracassat projecte d'Hermitage a Barcelona s'ha fixat ara a l'Hospitalet de Llobregat per obrir un nou espai cultural destinat a la recerca, la creació i als nous formats artístics digitals, segons informa l'Ajuntament d'aquesta ciutat.
Segons els promotors, un projecte totalment diferent al que s'havia previst per l'Hermitage. De tirar endavant de Factory Museum, el nom amb el que ja s'ha batejat, s'ubicaria a l'antiga fàbrica Godó i Trias. Aquest mateix dijous, la Junta de Govern de l'Hospitalet de Llobregat ha donat llum verda a l'oportunitat d'ocupació de l'edifici per encabir-hi el projecte cultural. La inversió prevista seria d'uns 50 milions d'euros.
La notícia de mobilitat del dia, amb el suport d'Assegurances Catalana Occident.
IKEA ha anunciat que preveu contractar 340 treballadors a Catalunya en els pròxims 2 anys, segons ha explicat la multinacional sueca de mobles en un comunicat. L'ampliació de la plantilla s'explica per l'obertura de 12 botigues noves més petites que les que tenen actualment.
Es tracta d'una estratègia que el conjunt de l'Estat preveu obrir 90 establiments i crear 1.500 nous llocs de feina. De moment, IKEA no ha detallat la ubicació d'aquests nous punts de venda. En un comunicat difós aquest dijous, IKEA també ha donat xifres del seu negoci. Al conjunt de l'Estat, la multinacional assegura que les vendes acumulades en el seu últim exercici fiscal van ascendir fins als 1.820 milions d'euros, el que suposa un increment d'un 8,2% respecte a l'any passat.
Més dades sobre bretxa salarial. En aquest cas, a Andorra, els homes cobraven 548 euros més que les dones l'any 2021.
El salari mitjà dels homes ha estat de 2.461 euros, mentre que per a les dones, de 1.912. La variació anual és positiva per tots dos gèneres. La pujada ha estat de 54 euros pels treballadors i 8 euros per a les treballadores. L'augment ha estat d'un 2,3% pels homes i un 0,4% per les dones.
En aquesta vida hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments amb vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a movertesseguro.com.
Barcelona triplicarà els controls de matrícules a la zona de baixes emissions. L'Ajuntament ha adjudicat la instal·lació de 42 nous punts de detecció que comproven si el vehicle té l'etiqueta ambiental necessària per entrar a la ciutat.
Amb aquesta ampliació, un centenar de càmeres vigilaran tant les sortides de les rondes com l'interior de la ciutat per garantir que només hi passin els vehicles que tinguin l'etiqueta. Els controls es repartiran en llocs com el passeig de Santa Coloma, la Ronda del Mig, la Diagonal, el carrer Aragó, l'Avinguda Vallcarca o la Travessera de les Corts, entre altres.
Al matí, a Ràdio Estel.
When something so deep and so far and wide falls down beside your cries can be heard so loud and clear.
Aquest que canta és Freddie Mercury i aquest és el single Faced It Alone, una cançó inèdita de Queen. Es va gravar el 1989, mentre la banda britànica estava preparant el seu àlbum The Miracle. Ara, després de 33 anys, aquesta cançó ha vist la llum.
D'aquesta manera hem pogut tornar a escoltar la veu de Freddie Mercury en una cançó que no s'havia sentit mai, una peça que han recuperat els membres de la banda que queden i que ha donat a conèixer la BBC. Es tracta d'una balada lenta amb la veu de Mercury acompanyada per la guitarra de Brian May, que recordava el drama del moment. El cantant de Queen ja havia donat positiu al SID test, però la notícia encara no s'havia fet pública.
Vinga, doncs, 8 i 25, als esports. Jornada important, molt important, la de Lliga d'aquest cap de setmana pel Barça, i complicada, també, molt complicada, després de quedar fora de la Champions. Diumenge hi ha Lliga pel Barça, al Santiago Bernabéu, Xavi.
Sí, serà un quart de cinc de la tarda i els blaugranes tenen una nova prova de foc aquest cap de setmana contra el Real Madrid per poder sentenciar el liderat de la Lliga i quedar-se al capdamunt de la taula en solitari. Un partit on podria reaparèixer el defensa Jules Koundé, que ja s'ha entrenat amb l'equip aquest dijous i ja està recuperat de la lesió als isquiotibials. Aquest matí, en principi, l'equip tenia festa, però finalment Xavi Hernández ha convocat els jugadors de la Ciutat Esportiva per fer una nova sessió d'entrenament. El Madrid arriba a la trobada amb bones sensacions a la Champions, on no han perdut cap partit. Ancelotti, però, manté el dubte de si podrà jugar diumenge al porter Thibaut Courtois, que continua sense entrenar-se amb l'equip després de la ciàtica que pateix des que va marxar amb la selecció. Un partit, per cert, que dirigirà el col·legiat murcià José María Sánchez Martínez. Serà el sisè clàssic per aquest àrbitre, amb un balanç fins ara favorable al Barça. 3 victòries i 2 derrotes.
El clàssic és diumenge. La jornada de Lliga Pro arrenca aquest vespre amb un Rayo Vallecano-Getafe. El torn del Girona serà dissabte. L'Espanyol també juga diumenge.
Dissabte a les 2 de migdia, els gironins reben el Cádiz a Montilivi. Els vermells buscaran capgirar la dinàmica de les darreres jornades, on acumulen 3 derrotes consecutives. Diumenge ho farà l'Espanyol, que rep el Valladolid, on buscarà sumar els 3 punts després de 4 jornades sense fer-ho i allunyar-se així de la zona de descens. Leandro Cabrera va parlar ahir sobre com es troba l'equip i insisteix que no poden cometre més errors.
Ahora mismo no podemos decaer. Ahora, o sea, no estamos en tiempo ni de temporada, ni de partidos, ni en algo que sea insalvable como para bajar los brazos. Creo que hay un vestuario espectacularmente fuerte, humanamente excepcional, y bajo esas bases basamos todo.
Encara en futbol, aquest dijous el Betis i la Real Societat s'han classificat per als vuitens de final de l'Europa League, que els andalusos han empatat a 1 contra la Roma i els bascos han guanyat 3-0 als xerifs de Moldàvia. I a la Conference League, el Villarreal també ha passat ronda després de superar 0-1 l'Àustria de Viena.
En futbol, diumenge hi ha el clàssic, en bàsquet va ser ahir, va ser en jornada d'Euroliga i se'l van portar el Barça 75-73.
Els blaugranes han aconseguit la primera victòria a Europa en un partit que ha dominat des de l'inici, arribant al descans 10 punts per sobre, 40-30, tot i l'avantatge que ha arribat a ser de 17 punts. Els blancs han aconseguit retallar distàncies en el darrer quart després que els blaugranes baixessin el ritme. Certatxan li ha estat el màxim anotador per part dels blaugranes amb 14 punts. L'equip de Sara Jessica Vicious es prepara ara per una nova jornada a la Lliga ACB. Demà a 8:45 del vespre juguen el derbi català contra el Baxi Manresa al Nou Congost.
El que ja tenim en marxa és el Gran Premi d'Austràlia, això és MotoGP.
El francès Jonathan Zarco ha estat el pilot més ràpid en les dues sessions d'entrenaments lliures al circuit de Phillip Island, que s'ha corregut aquesta matinada i que han acabat fa poc més d'una hora. Zarco ha rodat 38 mil·lèsimes per sobre de Mario Bezzecchi i 52 sobre Pol Espargaró. Els tres candidats al títol també s'han col·locat en el top 10 en la segona i última sessió. El líder del Mundial, Fabio Quartararo, ha estat quart, i Aleix Espargaró setè i Bagnaia vuitè. Marc Márquez ha fet el sisè millor temps. Els pilots ja no tornaran a sortir al circuit fins demà a la matinada per córrer els tercers lliures abans de decidir-se la pole per a la cursa, que serà diumenge a les 5 de la matinada, hora catalana.
Al matí a Ràdio Estel, el bioritme del dia.
Vinga, que fa 45 anys, el 14 d'octubre del 1977, moria Bing Crosby, va ser actor i cantant, va vendre més discos que ningú. A la ràdio els seus programes feien més audiència que cap altre i les seves pel·lícules arrasaven a la taquilla. Tenia un estil particular que va acabar influenciant i que es notava en Frank Sinatra, en Don Martin o en Perry Como. Això es diu They All Laughed i amb ell arribarem al punt de 8:45 del matí. They told Marconi wireless was a phony. It's the same old cry. They laughed at me wanting you. Said I was reaching for the moon. But oh, you came through. Now they'll have to change their tune.
They all said we never could be happy. They laughed at us and how. But ho, 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 who's got the laugh?
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45, avui és divendres, és 14 d'octubre. Avui farem tertúlia amb l'Ivanguera, amb en Lluís Foix i amb el Josep Maria Brunet, com sempre. Temps de tertúlia a partir del punt de les 9 del matí, amb ganes d'analitzar el que ens porta l'actualitat del dia. Serà just després d'haver escoltat en José Zaragoza, que és coordinador dels diputats del PSC al Congrés. Amb ell repassarem l'actualitat, l'entrevista d'aquesta nit al president Pere Aragonès a TV3, i parlarem de pressupostos, els d'aquí i els d'allà, i de governabilitat, tant aquí com allà. Tenim president, Pedro Sánchez, que anuncia un pla de xoc, 3.000 milions d'euros, i que necessita uns pressupostos per fer front a la situació de crisi. Tenim un president, Pere Aragonès, que té un pla de xoc, 300 milions d'euros, que també necessita uns nous comptes. És veritat que tots dos els podrien prorrogar i tots dos tindrien la manera de trobar diners per tirar endavant les seves propostes. Però tots dos són conscients que és molt més fàcil aprovar un pressupost nou i estalviar-se infinitat de visites al Parlament per haver de negociar partida per partida nova el que calgui per afrontar la situació actual. Paradoxes de la vida: es podrien ajudar i donar suport mútuament i resolt. Tots dos tindrien pressupostos, però electoralment la fotografia no els convenç. La pregunta és, i aleshores què? Aragonès aquí parla de la Catalunya sencera, que aquest és el seu objectiu, l'objectiu del seu govern, la del 80%. La xifra fa referència al dret a decidir. El PSC se'n va desmarcar fa temps del dret a decidir, però alhora ha guanyat les darreres eleccions al Parlament de Catalunya. El PSC hi és en aquest 80% en el qual pensa Pere Aragonès? Avui en parlarem amb José Zaragoza. Serà d'aquí uns instants. Abans, avui és divendres i aquests són els titulars més destacats del dia. Sánchez i Aragonès busquen socis per aprovar els seus pressupostos i tirar endavant amb més facilitats les mesures socials que plantegen per fer front a la crisi. El president català no vol gastar la carta d'aprovar-se els comptes mútuament i demana un esforç a Junts per Catalunya. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. Aragonès no tanca la porta a cap opció, una pròrroga, un pacte amb el PSC o tirar endavant els pressupostos amb Junts, a qui reclama el suport a uns números fets pel conseller Jaume Giró abans que sortís del govern. D'aquesta manera vol evitar perdre força negociadora a la taula de diàleg davant del PSOE.
Al Congrés, Pedro Sánchez va desgranar les mesures socials que preveu aplicar de manera immediata. Les aprovarà el pròxim Consell de Ministres, mesures que s'inclouran també als nous pressupostos amb una despesa extra de 3.000 milions d'euros i la previsió que acabin beneficiant 4 de cada 10 cases espanyoles.
El president vol aconseguir el suport dels socis de la investidura augmentant els descomptes i bonificacions en les factures de gas i llum per a les famílies més vulnerables. El Partit Popular critica que les mesures suposaran un endeutament de les arques públiques de l'Estat i les entitats socials reclamen que no siguin solucions temporals i que reformi el sistema.
El Consell General del Poder Judicial ha anomenat Rafael Mozo com a substitut de Carlos Lesmes al capdavant de la cúpula judicial. Els jutges han triat aquest magistrat progressista en contra de l'opinió de Lesmes.
El president del Consell General del Poder Judicial dimitit havia assenyalat el vicepresident del Tribunal Suprem, Francisco Marín Castán, com a successor, però part dels jutges no hi donaven suport. Mozo ha estat escollit amb 16 vots a favor, un en contra i una abstenció, i ocuparà el càrrec fins que el PSOE i el PP arribin a un acord per renovar el poder judicial.
Josep Borrell adverteix Vladimir Putin que Occident respondrà un possible atac nuclear rus a Ucraïna d'una manera tan contundent que destruiria per complet l'exèrcit rus.
L'alt representant de la Unió Europea ha deixat clar que aquesta resposta no seria nuclear, però sí prou contundent per aniquilar l'exèrcit de Putin. Sobre les amenaces nuclears de Rússia, el president francès Emmanuel Macron diu que no vol una guerra mundial, fent servir per primer cop aquesta expressió.
A casa nostra, l'elevat cost de l'energia dispara la venda de llenya per llars de foc.
Hi ha clients que n'han comprat més quilos i abans d'hora pel temor de quedar-se sense. Les empreses del sector asseguren a La Vanguardia que des de l'estiu no han aturat les seves vendes i que en alguns casos hi ha hagut un increment entre un 18 i un 25% aquest últim any. Si abans es compraven entre 500 i 1.500 quilos, ara hi ha clients que en compren el doble.
I les llistes d'espera a la sanitat pública catalana tornen a empitjorar especialment pel que fa a les operacions urgents.
Segons explica el periòdico, la demora per algunes intervencions d'urgència és un 38% més elevada que l'any passat i un 9% més respecte al 2019, abans de la pandèmia. També augmenta el temps d'atenció per a les cirurgies generals i les proves diagnòstiques.
Als Estats Units, almenys 5 morts en un tiroteig massiu ha passat a Carolina del Nord. Segons diferents mitjans, l'autor seria un adolescent i ja estaria detingut.
El jove anava vestit amb roba de camuflatge i portava un rifle. Entre els morts hi ha un agent de la policia que es trobava fora de servei. Es desconeix si el jove tenia un objectiu concret o si ha disparat contra tot aquell que s'ha creuat pel seu camí.
Pel que fa als esports, després de la desfeta de la Champions, el Barça centra tots els seus esforços en el clàssic de Lliga que disputa aquest diumenge contra el Real Madrid al Santiago Bernabéu. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. L'equip avui tenia festa, però finalment Xavi Hernández ha convocat tota la plantilla per fer un nou entrenament aquest matí. Per diumenge s'espera que el central Jules Koundé rebi l'alta mèdica i pugui jugar de titular al Santiago Bernabéu.
I en motor, aquesta matinada ha arrencat el Gran Premi d'Austràlia de MotoGP.
I el pilot francès Jonathan Zarco ha fet el millor temps en les dues sessions d'entrenaments lliures. Zarco ha corregut 38 mil·lèsimes per sobre de Mario Bezzecchi, 52 sobre el català Pol Espargaró.
Gràcies, Xavi. Vinga, va, temps i trànsit. No era un matí fàcil avui a les carreteres del país, especialment a l'entorn de la ciutat de Barcelona. Per tant, tornem cap al RAC i actualitzem la situació. Àlex Huguet, bon dia.
Bon dia. A aquesta hora parlem d'un accident a la 2 a l'alçada d'Esparreguera en sentit est que provoca algunes aturades poc habituals en aquell punt. D'altra banda, es va normalitzant ja la circulació a la sortida de Barcelona per la C58 en sentit nord, però la incidència per uns obstacles a la via encara fa que hi hagi cues també en tot el tram de la B10 en sentit nord. Això sí, amb més fluïdesa ja. A la resta de la xarxa viària parlem de retencions habituals, encara amb 4 o 5 quilòmetres de cues a l'A2 des de Sant Joan d'Espí arribant a Barcelona per la B23 des de Sant Feliu de Llobregat, i a les rondes continuen sobretot les cues en sentit sud. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Moltes gràcies, Àlex. Per tant, aquesta és la situació ara mateix, si esteu al cotxe o si esteu a punt d'agafar-lo, i especialment si heu de venir cap a la ciutat de Barcelona. Va, i una bona notícia. Els qui encara tenien ganes d'una mica més d'estiu, aquest cap de setmana serà d'estiu. De fet, avui, al migdia, ja ens ho semblarà força. A veure, què ens espera pel que fa al temps aquest divendres i el cap de setmana? Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia. Ambient fresc o fred, fins i tot ara, primeres hores del matí, que ens obliga a agafar una mica de roba d'abric, no tanta com ara fa uns quants dies, però que ens farà nosa al centre de la jornada, perquè avui les temperatures màximes se situaran entre els 25 i els 30 graus, les més altes, cap al Pla de Lleida, Catalunya Interior i també alguns punts de les comarques de l'interior de Tarragona. Unes temperatures que de cara al cap de setmana encara seran més altes. Compte, però, que al matí farà fresc o fred, però de dia l'ambient serà de ple estiu. Pel que fa a l'estat del cel, un ambient bàsicament assolellat aquest matí, però amb algunes boires, boirines a punts de l'interior del prelitoral, que s'esvairan al llarg del matí i s'imposarà el sol, però sempre amb la presència d'alguns núvols alts, que a la tarda seran una miqueta més gruixuts, especialment cap a les comarques del Pirineu, però sense conseqüències. I la mateixa tònica de temps tindrem de cara al cap de setmana, tot i que amb temperatures més altes.
Gràcies, Jordi. Són 2:15 de 9 del matí. Farem una pausa per la publicitat molt breu i en tornar... Ens acompanya José Zaragoza, el coordinador dels diputats del PSC al Congrés. Fins ara.
Ràdio Estel.
Grup Colisé inaugura un nou centre residencial per gent gran al Paral·lel de Barcelona. Un edifici completament reformat amb les comoditats d'un hotel i la calidesa d'una llar. Visiti'ns. El nostre equip d'experts en l'atenció a la gent gran li ensenyarà les instal·lacions i el model de treball. Colisé. Junts cuidant les persones. Més informació al 932-206-985, 932-206-985 i a colisé.es.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Aquesta nit, Pere Aragonès ha fet una entrevista a TV3 en la qual ha reconegut que una pròrroga als pressupostos és plausible. Ha dit que ell no la vol, una pròrroga als pressupostos, però que seria viable i que amb una pròrroga no perillaria l'escut social que va anunciar el Parlament durant el debat de política general. Pere Aragonès no diu que no parlarà de pressupostos amb el PSC, però continua insistint que la seva prioritat és intentar que Junts doni suport als comptes. Això passava el mateix dia que Pedro Sánchez havia anat al Congrés dels Diputats, que havia explicat el nou pla de xoc de mesures socials i energètiques, 3.000 milions posats damunt de la taula per fer-hi front, i allà mateix al Congrés demanava el suport per aprovar-se uns nous comptes. Sánchez no vol una pròrroga. També és veritat que l'escut social no depèn de tenir uns pressupostos, perquè fins i tot en cas d'una pròrroga, avui, per exemple, llegim al País que el govern espanyol tindria el marge per mobilitzar 15.000, 20.000 milions d'euros en el moment que fos necessari. Tenim, en tot cas, dos presidents que tenen plans de xoc i plans socials per la situació derivada de la inflació sobre la taula, que volen uns nous comptes que es podrien ajudar entre ells, però a hores d'ara no està clar que s'acabin ajudant. De tot plegat aquest matí en volem parlar amb en José Zaragoza, que és diputat del PSC al Congrés. De fet, és el coordinador dels diputats del PSC al Congrés dels Diputats a Madrid. Senyor Zaragoza, com estem? Molt bon dia.
Molt bé.
Gràcies per acompanyar-nos. Clar, vist des de fora, es fa molt estrany, senyor Zaragoza, que un president i l'altre necessiti el partit de l'altre per tirar endavant uns pressupostos, que vist des de fora semblaria la fórmula més fàcil per tirar-los endavant, i que ara totes dues opcions semblin tan lluny.
Bueno, el que és estrany és que hi hagi un president que no faci el que necessita per fer part, tenir pressupost, que és el cas del senyor Aragonès. És bastant curiós que el que està governant a Catalunya, el que té la presidència, perquè encara que va perdre les eleccions va tenir el suport de 74 diputats, que el senyor Aragonès no vulgui negociar uns pressupostos amb el principal partit de l'oposició, que sí que té una actitud constructiva, que som nosaltres, que som els que vam guanyar les eleccions, que els ofereix per negociar uns pressupostos. És una cosa absolutament extraordinària. És a dir, està el govern tenir la possibilitat de negociar uns pressupostos i negar-se a parlar amb aquell que diu que li dona la mà per intentar sortir de la situació de dificultat en la que estan els catalans. El sorprenent és això. És a dir, i tot això ha dit no pel senyor Aragonès, sinó pel senyor Junqueras, que és el que sembla que mana i és el que ha provocat la crisi d'aquest govern. Perquè, clar, també diu, jo el que vull és mantenir el suport de Junts, perquè el va fer fora del govern. perquè va ser ell qui va cessar el senyor Puigneró. Va ser ell el que ha provocat aquesta dinàmica que ha portat a Junts a sortir del govern. Va ser ell primer que els van a buscar i va ser ell el que després els ha fet fora. És a dir, el sorprenent és aquesta dissociació dintre d'Esquerra Republicana, que sembla que estan més preocupats de les seves batalles polítiques partidistes que no de governar Catalunya. Això ja ho vam patir amb el senyor Torra, no?, que va estar governant sense pressupostos, que no els importava. És a dir, és una cosa sorprenent un governant que digui que es pot governar sense fer l'esforç d'aconseguir pressupostos quan té possibilitats d'arribar a acords.
És veritat que ahir el president, en aquesta entrevista a TV3, el president Aragonès va dir que ell no volia una pròrroga. Qui ho va plantejar va ser Oriol Junqueras, va ser el primer que va plantejar aquest escenari, ara farà una setmana, de fet, però ahir Aragonès va dir que no la vol, una pròrroga.
Sí, però el líder del seu partit és el senyor Junqueras, que és el que mana, i ho hem vist aquests dies, no? Sembla que el senyor Aragonès...
Vostè creu que mana més Junqueras que Aragonès?
Bueno, a la vista està. El senyor Junqueras va dir que no volia parlar amb el PSC de pressupostos i el senyor Aragonès no parla amb el PSC de pressupostos. El senyor Junqueras va dir que es podia prorrogar i el senyor Aragonès diu que no pot governar prorrogant els pressupostos. I primer el senyor Junqueras diu el que s'ha de fer i el senyor Aragonès fa d'eco.
Ahir Aragonès va dir que havia parlat amb els líders polítics del Parlament, que també ho havia fet amb Salvador Illa. Si no vol aprovar els pressupostos amb ell i encara no estan per negociar, de què va servir aquella trucada?
Pues això se l'hauria de preguntar al senyor Aragonès, perquè el que és evident és que el senyor Aragonès li record també que és una persona que és poc complidora amb els seus acords. El senyor Aragonès es va comprometre amb el PSC a convocar una taula de diàleg a Catalunya perquè tenim molts problemes i el PSC està disposat a parlar dels problemes i el senyor Aragonès no convoca la reunió, no fa la reunió i incompleix la seva paraula, no? Jo crec que tenen un problema la gent d'Esquerra Republicana, que això de governar els hi ve gran, que no en saben, no tenen massa interès en governar el país, el que sí tenen és molt interès en ocupar les cadires del poder. I jo crec que per això es troben en aquesta situació. Tenen por a sentar-se a negociar uns pressupostos amb el PSC perquè tenen por de que es vegi clarament que no tenen un projecte pel país.
El PSC quines condicions posaria per aprovar uns pressupostos d'Esquerra Republicana?
Pues és fàcil, perquè Salvador Illa, a través del seu govern alternatiu, ha anat fent públic les seves propostes econòmiques dia darrere dia, setmana darrere setmana. Només has de recuperar les propostes econòmiques, les propostes d'ajudes, d'inversions que necessita el país, i estan escrites. I no és que es facin coses genèriques, no, s'ha escrit, s'ha compromès, que això sempre, pues, quan estàs a l'oposició, concreta les coses, pues, significa que tingui conseqüències, que et puguin criticar, no? Salvador Illa ha concretat, sobre aquests temes no ens podem posar d'acord, a més, que en aquest país els problemes que tenim són clars, tenim problemes de barracons, tenim problemes de llistes d'espera, és a dir, tenim problemes d'educació i sanitat, i tenim problemes de desprotecció, tenim problemes d'inversions econòmiques, tenim problemes d'energia, és a dir, les coses que són els reptes que té Catalunya, és que portem 10 anys aplaçant els reptes perquè estan en la seva batalla partidista. Aquesta batalla entre Puigdemont i Junqueras, que està paralitzant el país, que l'està enfonsant, i seria ja un bon moment de tenir un govern que se n'oblidés d'aquesta guerra personal entre el senyor Puigdemont i el senyor Junqueras, que és el que ha presidit aquests anys de conflicte a Catalunya, i comencés a pensar en els problemes dels catalans.
Quin sentit té aprovar-li uns pressupostos a un govern que es diu independentista i que treballa per la independència de Catalunya, senyor Zaragoza?
És que els ciutadans de Catalunya, amb el seu vot, van decidir que el Parlament era plural. A nosaltres ens hauria agradat que ens hagués donat una majoria per poder governar sols. Però els problemes dels ciutadans no desapareixen pel fet que no tinguem els socialistes majoria absoluta al Parlament de Catalunya. Estan allà, no? I llavors tu tens la necessitat d'arribar a acords pels ciutadans. És a dir, nosaltres el que volem és rescatar els ciutadans de Catalunya, volem rescatar Catalunya d'aquesta deriva. I els pressupostos és on es marquen les polítiques cap on hem d'anar-hi. No podem perdre més temps, i per això nosaltres estem disposats a arribar a acords. Si el problema no és el senyor Aragonès, el problema és els problemes de Catalunya. I per això el PSC, que és un partit responsable, que governa molts municipis de Catalunya i que volem governar a més municipis de Catalunya i que volem guanyar les properes eleccions, no volem
guanyar les eleccions perquè els ciutadans de Catalunya passin malament, perquè nosaltres ens dediquem a barallar-nos amb Esquerra Republicana. El que volem és que es comenci a iniciar una senda, un camí de recuperació d'aquest país, i que abandoni aquest passat desastrós en el que ens han portat els independentistes, i podem preocupar-nos dels temes que tenim.
De la... que a vegades sembla que el desacord ara mateix, o el que impedeix, diguem-ne, l'apropament o l'acostament en la voluntat, com a mínim, de seure en una taula i començar a parlar entre el PSC i Esquerra, senyor Zaragoza, no sembla tant una qüestió dels números o de les propostes econòmiques, sinó de la tibantó, l'estira i arronsa, diguem-ne, del PSC demanant la taula de diàleg entre catalans que no s'ha acaba de convocar, i el president dient que el PSC el que no fa és prou per situar-se en la denúncia de la repressió o a favor de la desjudicialització.
És absolutament sorprenent que el senyor Aragonès digui aquestes coses. Qui ha indultat els condemnats pel procés? Qui ha indultat? Un govern socialista. Un govern socialista en presència de membres del PSC. Jo crec que és una discussió absolutament ridícula per part d'Esquerra Republicana de buscar qualsevol excusa per justificar el seu comportament. El que els passa és que tenen por. Saben que el PSC és el partit que va guanyar les eleccions, saben que el PSC està guanyant credibilitat, saben que Salvador Illa és en aquests moments el polític que té més credibilitat a Catalunya per la seva manera de fer les coses, que és sensata, que és raonable, i els hi fa por que això es visualitza encara per contrast amb la seva responsabilitat. Això és el que els preocupa. No els preocupa els problemes dels catalans, preocupa els problemes d'Esquerra Republicana.
Vostè creu que el govern català està legitimat? L'actual, amb 33 diputats per governar?
Va haver-hi resultats. A nosaltres no ens va agradar que el partit que va guanyar les eleccions, que vam ser nosaltres, es posessin d'acord perquè no pogués governar, però evidentment estem en un sistema democràtic i nosaltres respectem les majories parlamentàries. També li haig de dir, el senyor Aragonès va arribar a la presidència després de perdre les eleccions perquè va tenir el suport de 74 diputats i ara té 102 diputats en contra. La reflexió que s'ha de fer és si tu arribes amb un suport determinat i els perds, què és el que has de fer? El senyor Aragonès és el que ha de donar resposta a això. El que no pot és donar la culpa als altres dels seus errors i de les seves decisions. El senyor Aragonès ha aconseguit, en 500 dies, ha aconseguit passar de tenir 74 diputats que li donaven suport a tenir 102 en contra. Per què? Pues perquè les seves polítiques, les seves batalletes amb Junts, les seves incompliments amb la CUP, perquè el senyor Aragonès es va comprometre amb la CUP amb una sèrie de coses que no ha complert, no? Entre altres coses, una moció de confiança, unes determinades maneres de fer política, perquè el que volia era arribar al poder a qualsevol preu, perquè havia perdut les eleccions i no tenia el suport d'una majoria de catalans, però això en democràcia és legítim.
Al Congrés dels Diputats, ahir Pedro Sánchez presentava el seu pla de mesures econòmiques, el següent pla de mesures econòmiques, perquè no és el primer, 73 noves mesures, una inversió de 3.000 milions d'euros, i demanava també suport per a uns pressupostos. Vostè està convençut, a dia d'avui, que Pedro Sánchez aprovarà el seu nou pressupost?
Bueno, és la voluntat. Pensa que nosaltres governem sense majoria al Parlament espanyol,
sí.
que tenim 155 diputats de 350,
uh-huh. Sí, sí.
Que per configurar majories no basta amb un sol partit més. Nosaltres cada vegada que tenim que aconseguir una votació hem de parlar amb 10 partits. No, 10. No basta amb el suport de Coalició Canària. Necessites el suport de Canària, de Nova Canària, del Partit Regionalista Cantàbria, del PNB, de Bildu, d'Esquerra Republicana, a vegades de Ciudadanos. És a dir, que nosaltres hem de buscar suports a moltes forces polítiques, de Compromís, de Més País. És a dir, que la nostra voluntat, i per això hem presentat uns pressupostos, que són uns pressupostos que es preocupa de la gent, perquè aquí l'important és que sembla de vegades, quan escoltes a l'oposició de dretes, que en aquest país no hagi passat res, que no hagi hagut una pandèmia mundial, que no hagin passat els conflictes que va passar amb el volcà de la Palma, que no hi hagi una guerra a Europa, que no hi hagi una crisi energètica. Sembla que tot això és lo normal de cada dia, no? I que no s'hagi de fer res. I aquest model que va implementar el senyor Rajoy, que era oblidar-se de la gent i dedicar-se només als poderosos, no? Pues això és el que ens trobem ara, llavors. Clar que es presenten els pressupostos perquè s'ha d'afrontar aquests problemes, s'ha de continuar prenent, és a dir, com vostè deia, unes noves mesures perquè la situació no s'arreglarà sola. Necessites fer coses perquè la gent surti de les dificultats.
No és una mica pervers lligar o vincular aquestes mesures a uns nous pressupostos? Perquè, en realitat, tant en Pere Aragonès aquí al Parlament, que també va fer fins ahir, que va canviar el seu discurs en aquesta entrevista, no? Fins ara havia vinculat els nous pressupostos amb el pla de xoc de 300 milions d'euros. Ahir Pedro Sánchez també ho va fer, però Pere Aragonès, si no té nous pressupostos, el pla de xoc social el pot impulsar i fer-se igualment, i Pedro Sánchez pot mobilitzar 15.000 o 20.000 milions d'euros si és necessari per aplicar aquest programa i el que calgui, sense uns nous pressupostos.
Però sense pressupostos no es pot fer. Sense uns nous, potser sí, però amb molta dificultat, perquè tu el que has de fer llavors són aprovacions parcials.
Sí, sí, s'ha de discutir cada vegada que hi hagi una partida, s'ha d'aprovar el Congrés o el Parlament, no?
Si aprovessis els pressupostos a trossos, és a dir, que tu necessites pressupostos. Que aquesta frase, que sense pressupostos es pot governar, és absolutament d'irresponsables. Bueno, el que vam tenir a Catalunya, no? Que durant 3 anys l'independentisme va estar al poder i no aprovava pressupostos i tant els hi feia. Perquè, en el fons, això només passa, i només has de mirar el món, hi ha països que els governs cauen perquè no s'aproven els pressupostos. Els pressupostos és l'eina fonamental en la que fas les coses. Són en diners, en recursos públics, on determines els impostos, els ingressos que has de tenir, les despeses. És el bàsic de qualsevol govern. Si vols governar seriosament, ara, si tu estàs en una altra cosa, i tu el que estàs en la teva batalleta personal i privada entre el senyor Puigdemont i Junqueras, en la batalleta en Junts i a veure què és el que en diu el de la CUP, a veure com escriu aquests conflictes, però llavors sí, clar, ni pressupostos, ni lleis, ni res, perquè clar, podem parlar. El senyor Aragonès diu que pot governar sense pressupostos i pel que sembla sense fer lleis. Perquè el Parlament de Catalunya, la producció legislativa és digna de veure-la, que és bastant tocant a zero.
És que, senyor Zaragoza, vostè sap que en qüestió de lleis al Congrés també n'hi ha que estan allà i que estan aturades i algunes són tan importants com la llei de vivenda, eh?
Saben quan...
Vull dir que cambres, diguem-ne, les quals hi ha més decrets que no pas lleis.
Sap vostè quantes lleis portem aprovades, ja que veig que té informació? Quantes?
No, el número no el sé.
El Parlament de Catalunya porta una. Sap quant porta el Congrés?
No, pensava que em preguntava el Congrés 36. Dels Diputats. Sí, sí.
136. Clar que hi ha lleis que no donem abast. Si la diferència entre el Congrés de Diputats i el Parlament és que al Parlament els hi sobren dies parlamentaris perquè no fan lleis, i al Congrés ens falten dies parlamentaris, ens falten temps i possibilitats, perquè hi ha moltes lleis a fer, moltes, moltes. Nosaltres cada setmana aprovem 3 o 4 lleis. Que no s'aproven de la nit al dia, no és que arribi un document i ja està ja aprovat, sinó que necessites reunió de comissions, discussió d'esmenes, la ponència, i un treball feixuc. De fer lleis no és fàcil, eh? I el Congrés de Diputats, per què? Perquè estem fent reformes, perquè s'estan afrontant els problemes del país. És que no hi ha problemes a Espanya? Sí, molts, i per això es fan moltes lleis. Hi ha moltes coses que són polèmiques, que no són fàcils de trobar les majories parlamentàries per portar-les avant, però és que el Parlament de Catalunya ni tan sols fa l'esforç, perquè no tenen cap interès, com no tenen interès d'aprovar pressupostos. És que la pregunta és, per què volen estar al govern? Si no és per fer lleis o per fer pressupostos? Que em diguin quin és l'objectiu del govern de Catalunya d'estar al govern. Tots al marge de l'espectacle que veiem permanentment, que és la baralla entre el senyor Junqueras i el senyor Puigdemont. Ara estic dintre, ara estic fora, ara la gent de Junts...
Home, expressat pel president Aragonès, un dels objectius, per exemple, és que la taula de diàleg doni fruit. I a més d'aquesta taula de diàleg o del resultat d'aquesta taula de diàleg, per exemple, en depèn també una part molt important del vot, del posicionament d'Esquerra respecte d'aquests pressupostos generals de l'Estat. Vostè hi confia en aquesta taula de diàleg? És a dir, donarà resultats a aquesta reunió o reunions que han de cristal·litzar d'aquí a Nadal?
Mira, aquest és el clar exemple del que li deia. A Espanya hi ha una taula de diàleg. Ja s'ha reunit 2 vegades. Mm-hmm. A Catalunya hi ha un compromís del senyor Aragonès de fer la taula de diàleg i no ha tingut temps. Mm-hmm. Clar, el problema és que és una de les coses que ha d'haver-hi a la taula de diàleg de Catalunya, perquè si no ens posem d'acord entre els catalans, serà molt difícil avançar amb un acord més general, no?
Sense taula de diàleg a Catalunya no hi ha pressupostos aprovats pel PSC? Sense taula entre catalans aquí a Catalunya, com demana el PSC, no és viable que el PSC aprovi els pressupostos a Catalunya?
No, no han dit això. És que
no, no, li estic preguntant. No dic que ho hagin dit, li estic preguntant.
Dir, per això ens hem de sentar, hem donat la mà estesa amb Esquerra Republicana, però és que Esquerra Republicana ni tan sols es vol sentar per parlar de pressupostos. És que, clar, el sorprenent és això. És a dir, l'estrany és que algú que està governant amb 33 diputats de 135, és a dir, que té 102 en contra, no faci un esforç.
També és veritat, senyor Zaragoza, que el senyor Aragonès, mira que ho hem provat, també els periodistes que n'hem tingut ocasió, i l'expressió amb el PSC no, Aragonès no l'ha dit.
No, però l'ha dit el senyor Junqueras, el president del seu partit. Ho ha dit el senyor Junqueras, el president del seu partit. Immediatament després que el senyor Junqueras, que és el president del seu partit, és el líder d'Esquerra Republicana, ho hagi dit, el senyor Aragonès ha callat, que és el president del país. Uh-huh. I no ha agafat a dir, anem a veure, anem a parlar-ne. Al contrari, diu que vol aprovar amb aquells que acaba de fer fora del govern, que els va cessar ell. Jo, la veritat, és una cosa molt curiosa, és sorprenent, a no ser que hi hagi alguna cosa secreta del senyor Aragonès, un superpoder, alguna cosa singular...
Vostè confia que això pugui canviar la setmana vinent, quan...